La 7a temporada del cicle de cinema d'autor comença el proper dijous 16 de setembre als cinemes de Sant Cugat. Parlem amb el crític cinematogràfic i programador del cicle, Àngel Comas. Bona tarda, Àngel.
Hola, bona tarda, què tal?
Hola, mira, ens podries explicar una miqueta com anirà aquesta 7a temporada del cicle?
Doncs, mira, a mi particularment m'agrada molt el conjunt de la programació perquè ens permet veure pel·lícules relacionades amb els quatre continents. Quatre, perquè a Austràlia no n'he trobat cap, la veritat, si no, potser encara posaria alguna, no? Però són pel·lícules sobre els quatre continents, i aleshores, clar, això té una... per mi té un valor en el sentit de que bé, doncs et dona una visió panoràmica de problemes i de com és la gent d'aquests quatre continents, i aleshores, no sé, d'Amèrica, per exemple, podem veure com és la gent de Xile, i d'Àfrica podem veure, doncs, què passa amb les dones, i de Suècia podem veure la seva societat de benestar, i aleshores, clar, això es dona una panoràmica bastant, jo diria, completa del cinema, doncs, que es fa en aquells moments en el món, perquè tot, pràcticament totes les pel·lícules són actuals, són dels últims anys, excepte una pel·lícula que es diu Encuentros, que ho fem perquè en l'auditori es fa una obra de Ingmar Bergman, i aquesta pel·lícula complementa molt bé, però no obstant és una obra mestra. Jo penso que en línies generals és això, no?
I aleshores, aquesta nova temporada, quines diferències hi veus amb l'antiga? Quines novetats podríem destacar o quines coses heu canviat que ens puguis comentar?
Bé, les coses que han canviat no són, de fet són les mateixes, si una cosa funciona, aleshores no cal canviar res en quant a filosofia. El que passa és que nosaltres estem sotmesos als esdeveniments que passen en el món del cinema, i aleshores, clar, hem d'aprendre una mica de les pel·lícules que s'importen a Espanya, no? Aleshores, jo crec que és interessant aquest primer trimestre, segon ja veurem com serà, no? Per això que t'acabo de dir, però de canvi radical no n'hi ha cap, és la mateixa filosofia, cinema d'autor i cinema en versió original. I en aquest sentit de cinema en versió original, et voldria esmentar que una pel·lícula xinesa que es va guanyar el primer premi a Sant Sebastià, que es diu Ciudad de Vida y Muerte, que aquesta té la novetat de que es passa en l'original en xinès mandarí i japonès, però els subtítols són en català i castellà al mateix temps. A mi sembla que és la primera pel·lícula que es fa d'aquesta manera, i això d'alguna manera solucionaria aquest problema del bilingüisme que tots demanen, no? Esclar, nosaltres fem això perquè ho trobem fet, no perquè ho fem nosaltres, perquè és caríssim fer-ho. Aquesta seria una novetat, per dir-ho, però el demés és pràcticament igual, la mateixa filosofia.
Aleshores, ens pots explicar una mica a la gent que vulgui anar a veure aquestes pel·lícules què ha de fer, si hi ha alguns abonaments o...
Doncs no conec massa detalls perquè no me n'ocupo jo, no? Però sí, realment es poden fer... crec que hi ha alguns abonaments, no conec el preu que s'ha posat aquest any, si vols el mateix, però vaja, l'aconsellable és que es basi en antelació perquè les sessions són numerades, i aleshores doncs molta gent es queda fora, encara que hi hagi dues sessions, molta gent es queda fora, sobretot a la sessió de la nit. Jo aconsellaria que això, no?, de que el programa de Macrea que explica tot això, no?, que aleshores doncs facin, que reservin el lloc, perquè hi ha molta gent que va veure aquestes pel·lícules, facin la que facin. Això vol dir que esperem que aquesta any la demanda sigui igual.
En aquest cicle de cinema d'autor, l'objectiu principal que teniu des que l'heu començat a fer, quin em podries dir que és?
Bé, el cinema, tu saps que en aquest moment doncs hi ha dues grans tendències, que és el cinema d'entreteniment, diríem el cinema comercial, el cinema espectacle, i després el cinema d'autor, aquell cinema en què doncs els directors de cinema o bé els productors, o qui sigui, expressen les seves idees i les posen en pel·lícules, igual que es fan en literatura o es fan pintura, en escultura, no? Una pel·lícula pot ser una obra d'art o no una obra d'art, i pot tenir un autor o no pot tenir un autor. Aleshores es van trobar que a Sant Cugat només es feia cinema del cinema espectacle, i aleshores amb la mateixa empresa que fa aquest cinema espectacle vam pensar que a la gent de Sant Cugat els agradaria veure aquest cinema d'autor. veure el cinema com a art i que, no, que s'adonessin que el cinema no era només efectes especials, violència, erotisme i tot això, sinó que també podria haver pel·lícules que reflectissin la realitat de la societat, etcètera, etcètera, no? I aleshores, curiosament, no? Perquè l'empresa és una multinacional i es dedica preferentment a tot arreu amb això, es va aconseguir que es decidessin un dia a la setmana, que primer es va fer una sessió i després dues, amb aquesta nova filosofia. I ha funcionat molt bé, la prova que estem a la setena temporada.
Molt bé. Àngel, ens pots explicar amb quina pel·lícula començarà el cicle?
Sí, ho puc explicar. La pel·lícula que comença el cicle és la pel·lícula xilena que ha guanyat en molts festivals, que es diu La Nana. La Nana és sobre una dona que porta 23 anys fent de minyona i que aleshores quan contracten una altra minyona, doncs perquè l'ajudi, perquè s'ha fet vella, començarà a sortir situacions que no esperava. És del 2009, evidentment és en castellà, i ha guanyat premis en molts festivals internacionals. Xile és un petit país que, cinematogràficament parlant, que té poc ressò internacionalment. I aleshores aquesta pel·lícula li ha donat cert nom en l'últim any.
D'acord, doncs moltes gràcies per parlar amb nosaltres, Àngel.
Al contrari.
I ens veiem el dia 16.
No, d'acord, ja ens trobarem.
Adéu.
Adéu.
Vale. Ara farem la segona part.
Ara farem un, no? Però La Nana no cal, no?
Sí, no, La Nana ja no cal, ja la tenim.
Va, vale.
A veure, jo, bueno, et dic la pel·lícula i m'expliques...
Vale, d'acord, espero que siguin les mateixes que tinc jo.
Espero que sí. A veure, la segona que tinc és la de Enskilda Samdal.
Sí, Encuentros Privados.
Sí, sembla que es tradueix així, sí.
Sí, Encuentros Privados. Va. Què vols que et digui? T'ho faig el rotllo seguit i tu preguntes.
Fes-me l'argument seguit.
No, l'argument no te'l diré massa bé, sinó que faré la definició. No m'agrada parlar d'arguments,
vale.
Perquè no, te faré la definició. Encuentros Privados és una pel·lícula de 1996 dirigida per Liv Ullmann. Liv Ullmann és una actriu, famosa actriu sueca, que va ser dona del famós director teatral i cinematogràfic Ingmar Bergman. I com que a l'auditori es fa un muntatge basat en obres de Ingmar Bergman, doncs hem cregut que seria convenient veure aquesta pel·lícula, que a part de tot és una obra mestra. El guió és del propi Ingmar Bergman i la Liv Ullmann doncs explica a la pel·lícula les seves relacions amb el director, que van ser bastant tumultuoses. És una pel·lícula que dic que, seguint l'estil de Bergman, Ullmann demostra que és una gran realitzadora. Es va fer inicialment per la televisió sueca, però després va tenir tant èxit que es va passar al cinema i bé, ha guanyat infinitat de premis internacionals.
Val, doncs...
Així o és massa llarg?
No, així, bé, si no ja tallarem.
Ah, vale.
Vale, llavors la segona és Nanjing?
Sí. Fió de vida i muerte, que és dirigida per un xinès de Xina continental, Lu Xuan, és una pel·lícula que parla d'un fet esgarrifós. L'any 1937 les tropes japoneses van envair la capital provisional de Xina en aquell moment i van matar i torturar 300.000 persones. 20.000 dones van ser violades, segons la pel·lícula. És una pel·lícula realment esgarrifosa que reconstrueix aquells fets d'una manera perfecta. És una pel·lícula per estómacs forts perquè realment la fidelitat i el realisme són tan forts que poca gent a vegades pot aguantar-los. Ara jo la recomano perquè demostra que com són les guerres, i en aquell moment que n'hi ha tantes, val la pena veure que no només són notícies de televisió o de diari, sinó que són protagonitzades per gent real.
Vale. Molt bé. L'altra és Yo sono l'amore.
Yo soy el amor, és el títol que he posat, traduint fidelment la pel·lícula. És per mi una de les millors pel·lícules italianes dels darrers temps, i per mi, ja sempre ho parlo des d'un punt de vista particular, és una autèntica obra mestra, perquè és una història d'amor tràgica, de passió, és un melodrama, és un melodrama ambientat en l'alta burgesia industrial d'Itàlia, que comença amb una boira i amb neu i l'hivern, i que reuneix a la gent d'una família, i que bé, barreja temes com la gastronomia, aquest clima, la música clàssica, el sexe, les diferències d'edat, la infidelitat, i les utilitza com a metàfores. I de partir d'aquí, el director, que es diu Luc Guadagnino, fa una pel·lícula realment excepcional.
Parlem ara de Aroitemo, Aroitemo.
És una pel·lícula que bé, el nom aquí li hem posat internacionalment és Tiro Walking, i és una pel·lícula japonesa de l'any 2008 que ens ha costat molt portar-la, perquè han tingut certes dificultats, al final l'hem portat, i realment doncs sembla com si el director, que és un home molt conegut, que es diu Hirokazu Koreeda, que fa cine molt difícil, hagi volgut tornar als clàssics japonesos dels anys 50-60. Reflecteix la història d'una família a través d'una dona, i que vol trobar els seus sogres després de la mort per accident 15 anys abans del seu marit, i això fa que es faci una reflexió sobre l'evolució de la família, l'evolució dels seus membres.
Vale. La següent seria Le Concert.
Le Concert és una producció de França i Romania. El director Radu Mihailov és romanès i l'ha fet a França. Però la pel·lícula es parla en idiomes com el francès, el romanès, l'italià, el rus i el flamenc. És una pel·lícula completament internacional en qüestió de llenguatge. I és una comèdia molt ben feta, molt divertida en alguns moments, molt paròdica, en la que la música clàssica té una gran importància. I al mateix temps és una comèdia que es veu com a sàtira les diferències entre Rússia, la Rússia actual, l'Occident, i bé, ha estat un gran èxit al d'arreu, i fins i tot a Catalunya.
Vale. Parlem ara de Welcome.
Welcome és una pel·lícula francesa, conservat el nom anglès com d'una manera irònica, Welcome vol dir benvinguda, i parla d'una manera molt diferent a com s'ha fet fins ara sobre el tema de la immigració, perquè primer de tot és un noi del Kurdistan, cosa que no s'ha vist massa en el cinema, i després perquè ell té la seva promesa a Anglaterra, i des del Kurdistan vol anar fins a Anglaterra a veure la seva promesa i casar-se amb ella. Aleshores no explico de què va, perquè és sorprenent, però la manera que té i el que vol fer realment és sorprenent, i demostra que l'amor no té fronteres, i que les migracions a vegades porten a la infelicitat.
Sembla bona pel·li aquesta.
L'has vista?
No, però m'ho sembla, el que has dit. A veure, la següent és una pel·lícula bastant polèmica, que és La Cinta Blanca.
Sí, del Michael Haneke, alemany, austríac, França i Itàlia, són els productors dels Weiße Band, i aquí es parla alemany, italià, polonès i llatí. Aquesta no és una de les meves pel·lícules predilectes, ho reconec, però clar, l'haig de posar perquè és una pel·lícula molt important, perquè va ser considerada la millor pel·lícula europea del 1999, i a més és una revisitació del cinema clàssic que es feia als anys 30 a l'Alemanya, i esclar, el Haneke és un home que això ho fa molt bé. De fet, parla d'uns esdeveniments que no semblen que es puguin aclarir, que crea una situació angoixant, i ell diu que, això ho diu ell i alguns periodistes, que són metafòrics perquè anuncien l'arribada del feixisme. Bé, jo no vaig tan lluny, però dic que la pel·lícula és molt interessant.
Val. La següent que tenim és A la deriva.
És l'única pel·lícula catalana que posem en aquest trimestre. i és la darrera pel·lícula estrenada d'en Ventura Pons, que realment va tenir poc èxit comercial i la crítica la va deixar bastant malament, però a mi em sembla una pel·lícula bastant aconseguida, perquè és un pas endavant d'en Ventura i perquè parla de quina manera ens afecten tots els fets que passen internacionalment en les nostres vides. Aquí es tracta d'una dona jove que torna a casa després de treballar a una ONG a l'Àfrica i la seva vida ja no és la mateixa d'abans. Jo penso que la pel·lícula és molt interessant i demostra una maduresa del Ventura Pons.
Val. La següent, Has de dupar?
El cavallo de dos piernas.
Val. No tinc la traducció aquí.
Sí, jo dic el que, sí, va, perquè no conec el persa. Aleshores, des d'Iran del 2009, i bé, la directora és Samira Mahkamalf, sembla que ho dic bé, i és una assídua dels nostres cicles de cinema d'autor. És una noia molt jove, va començar als 17 anys i ara en deu tenir 21 o 22, i és filla d'un director molt famós que porta el seu cognom. Aquí doncs parla del cavall aquest de dues cames com una metàfora de la deshumanització del ser humà quan són infants, i al mateix temps és una crítica ferotge sobre la intolerància del seu país.
Val. Seguim amb La flor del desierto.
És una pel·lícula dirigida per una dona, Sherry Horman, que és una, pràcticament, una, és l'autobiografia d'una noia nòmada somalí que la van circumcidar als 3 anys i després es va convertir en una famosa estrella, en una famosa estrella supermodel nord-americana. Es diu Baris Didi, i és un símbol la pel·lícula contra la població.
Vale. Ara em sembla que tenim la de... Suposo que és Entre els murs?
Sí, Entre els murs, que Entre els murs s'ha traduït com La classe, i bé, està ben traduïda perquè realment passa dins d'una classe. És d'un home, dels millors directors que hi ha en aquest moment a França, que es diu Laurent Canté, és de França, del 2008, i aquí es parla de la integració de la gent de diferents ètnies a París, en un institut de París, i es fa d'una manera gairebé que sembla un documental, però no ho és, evidentment. És una història real, molt ben portada en imatges, que demostra les dificultats de la integració, sobretot si hi ha molta gent que recent vinguts que no volen integrar-se. Va ser Palma d'Or a Cannes, i realment és una de les pel·lícules importants franceses dels darrers anys.
Aleshores, seguim amb Mamut.
Mamut és una pel·lícula sueca que es va fer com a producció de Dinamarca i Alemanya, i aquí és una pel·lícula que parla del desamor quan surten noves oportunitats per posar-lo en qüestió. Aquí el marit és un creador de webs, se'n va de viatge i després allà troba doncs que bé, la vida li canvia perquè se'n va a Tailàndia i ja les dones són diferents, però al mateix temps la seva dona troba nous camins perquè a través de la seva minyona filipina doncs se n'adona que està abandonant el seu fill i que la minyona s'ocupa més del fill que ella mateixa. És una reflexió molt bona sobre la societat actual.
D'acord, i acabem amb Eden i més sec?
Honeymoons, que és el títol internacional, és per un altre sitio del nostre cinema d'autor, és de Sèrbia, del Goran Paskaljevic, i és una pel·lícula que segueix la tradició del seu director, encara que doncs no s'ajusti massa al cinema que es fa al seu país. Aquí es tracta de posar de manifest les diferències de formes de vida que encara són insalvables, que hi ha entre les minories albaneses i sèrbies en el seu país. És una pel·lícula que molt atractiva perquè hi ha música, hi ha cants, i sobretot hi ha una definició de com són la gent d'aquell país i dels enfrontaments feta amb molt talent.
Val, doncs això és tot.
Bueno, doncs ja està.
Vols afegir alguna cosa més o...?
No, pregunta tu, no sé si m'he deixat alguna cosa, no?
No sé, és a veure, quina cosa destacaries més d'aquest cicle de cinema, d'aquesta temporada?
Bueno, això ja ho he dit, ja, a més, totes les pel·lícules que poso són bones.
Val, és a dir, no hi ha cap que puguis dir, aquesta la destacaria i...
No, les destaco totes, no, les poso totes perquè totes les pel·lícules composen un tot, no? És a dir, jo sempre tracto que el cicle sigui equilibrat, de manera que hi hagi comèdia, hi hagi drama, hi hagi immigració, hi hagi, no sé, diferents de gèneres, etcètera, etcètera, no? Jo sempre tracto d'això, llavors el cicle, dirien que si li tragués una pel·lícula n'hauria de buscar alguna semblant més o menys de la mateixa temàtica o el mateix estil, no?
Val, doncs moltes gràcies, Àngel.
Vale, de res.
Adéu.
Adéu.